Ràdio Piera presenta Debat a Bat, el programa de la parròquia. Avui, amb Carles Muñiz.
Bona nit de dimarts, una nova setmana aquí al Debat a Bat. A tots aquests amics i amigues que ens acompanyeu, que ens acompanyem al llarg d'aquesta mitja hora, aquí a Ràdio Piera, al teu so. Anem deixant enrere ja sí tot aquest cicle de festes del Nadal, amb aquella festa de la setmana passada de la Candelera, i aquí davant tenim a tocar les festes del Carnaval, que ens donaran peu ja a partir del dimecres de cendra aquests dies de Quaresma. Els anirem presentant i intentarem donar-nos eines per poder gaudir d'aquests dies. Ara, com fem cada setmana, podrem escoltar el santoral d'aquesta setmana que ens facilita l'Aida dels Hostalets de Pierola.
Hola, bona nit i ben retrobats. En aquesta setmana, cinquena de durant l'any litúrgic, en el santoral hi trobem. Avui dimarts, Santa Escolàstica Verge, germana de Sant Benet. També Sant Irineu i Nemesi, màrtirs. I Santa Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes. Dimecres, Mare de Déu de Lourdes, advocació de la Mare de Déu en commemoració de les aparicions de la Verge a la Gruta de Massavell, França. També Santa Luisa Verge. I des del 1992, establert pel Papa Joan Pau II, és el Dia Mundial del Malalt. Dijous, Santa Eulàlia, Verge i Màrtir, patrona de Barcelona, juntament amb la Verge de la Mercè. També Sant Damià, màrtir. Divendres, Beat Jordà de Saxònia, prevere dominicà. Sant Benigne, prevere màrtir. I Sant Gregori II, papa. Dissabte, Sant Ciril i Metodi, germans grecs, evangelitzadors i patrons d'Europa. Sant Valentí, prevere romà, màrtir. Es conta que Claudi II de Roma avui havia prohibit el matrimoni perquè els joves es centressin en la vida militar i com que Valentí els casava en secret, el va empresonar i executar. Diumenge, sisè de durant l'any, Sants Faustí i Jovita, germans. Bona nit.
Deixem ara ressonar, tornem a escoltar aquest text de l'Evangeli de diumenge passat, aquest text de la sal i la llum, aquesta invitació de Jesús. Avui la Mercè Soler, una laica de Viladecans, és qui ens ajuda a deixatar i poder entrar una mica més en aquest text de l'Evangeli, i deixarem aquesta estona més llarga acompanyats per aquesta música més instrumental, més ambiental de la comunitat de Tesé, per tal de també possibilitar en aquesta mitja hora una estona més de pregària, més de reflexió, més de trobar-nos amb un mateix, més de tenir presents doncs, tot allò que passa al nostre voltant. I acabarem aquest bloc escoltant doncs, aquesta mirada del bisbe Xavier respecte als esdeveniments d'aquesta darrera setmana.
El podcast del bisbat. Comentaris a l'Evangeli de cada diumenge.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llançaran al carrer i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d'una muntanya no es pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment, ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del Cel.
A força d'escoltar els termes sal i llum sempre junts, com si fossin una sola cosa, no m'havia adonat que, de fet, expressen dues maneres contraposades i complementàries, totes dues necessàries, de viure la fe en el món. Quan som sal, tot i mantenir en nosaltres allò que ens configura com a cristians, ens dissolem discretament i de forma individual en el nucli de relacions i de realitats que ens envolten. Si som fidels a l'Evangeli i mantenim la salabró, aquesta realitat es transforma en el seu conjunt. Veu potenciat el seu sabor natural, el seu sentit. M'encanta la imatge, perquè d'una banda a nosaltres ens imagina no pas tancats a casa, sinó immersos en el món, sense afany de protagonisme ni de lideratge, sinó més aviat amb esperit de servei, colze a colze amb tothom. Pressuposa també que el conjunt guanya amb el punt de sal, perquè ja té un gust propi que val la pena potenciar i assaborir. Una imatge que posa en valor i en positiu el món, un món que Déu estima, i una imatge que ajuda a fer una església de frontera o en sortida, que es diu avui, per portar els valors de l'Evangeli als llocs on vivim, treballem i ens movem. Des de prop, des de dins i des de baix, com diu aquella cançó d'Any Carem. I tenint en compte la pluralitat d'opcions personals. És una bona forma de desactivar la temptació d'imposar els valors cristians dins la societat civil a partir del poder. L'altra imatge és la de la llum. Aquí no es tracta de dissoldre's, al contrari, es tracta de convertir-se en punt de referència. Aportem llum quan som capaços de viure amb esperança i de donar-ne raó. Aportem llum quan prenem una dimensió profètica. I aquí calen dues coses. Que realment no ens faci por anar a la fosca, és a dir, deixar les nostres il·luminades zones de confort per anar a les perifèries existencials, en expressió afortunada del Papa Francesc. Allà hi ha patiment, on hi ha dubte, on hi ha incertesa, on hi ha malaltia. I que mantinguem encesa la flama interior, cosa que ve a ser com la prova del cotó de la nostra fe, en la línia de la famosa frase de Rahmer. Els cristians del futur, de tots els temps, jo crec, o serem místics o no serem. La connexió amb la font, l'espiritualitat, la vida de pregària, són part de la nostra identitat cristiana, cosa que no s'ha de confondre amb una assegurança contra els dubtes, els errors o els pecats, i que tampoc no va associada necessàriament a no sé quines il·luminacions extraordinàries, sinó que es mou en el camp de la quotidianitat. Aquesta connexió, aquest tocar de peus a terra, és el que realment ens guia en la nostra foscor i ens salva, no pas per mèrits propis, d'ideologitzacions i idolatries. Ser sal o esdevenir llum no comporta en absolut fer proselitisme, comporta senzillament viure amb autenticitat els valors del regne de Déu i en són un fruit gratuït.
Thank you. La mirada del bisbe, Fra Xavier Gómez.
En democràcia, lliure no vol dir il·limitat. Constato amb preocupació que el govern d'Espanya ha obert la porta a suprimir l'article 525 del Codi Penal, el delicte d'ofenses als sentiments religiosos, en el marc del seu pla de regeneració, registrant una proposició de llei amb aquesta finalitat. En una cultura democràtica, la llibertat d'expressió és essencial, però no és absoluta. El Tribunal Europeu de Drets Humans ho va recordar en casos com ara Institut Otto Preminger versus Àustria, tot avalant restriccions per preservar la pau religiosa. Aquesta sentència va servir de precedent per altres casos a Europa i va introduir el concepte que la llibertat artística no és absoluta i pot cedir davant del dret dels creients a no ser insultats en els seus sentiments religiosos. També en altres àmbits n'ha après, sovint amb dolor, que fer riure no ho legitima tot. Protegim justament els drets de col·lectius minoritaris o vulnerables. Existeixen condemnes penals davant els insults, crits racistes o d'altres delictes d'odi. Aleshores, si no tot s'hi val a la grada, als escenaris, a les escoles, a la televisió, a les xarxes socials o al carrer, si acceptem límits en aquest àmbit, per què no, quan es tracta de menyspreu als sentiments religiosos? Els dos pocs suspicaços d'extremisme ho han formulat amb claredat. Jürgen Habermas fonamenta els drets en la dignitat humana i en el respecte igual per a tothom. Deia que la llibertat d'expressió forma part d'un sistema de drets que es limiten recíprocament per garantir la convivència. Isaiah Berlin distingia la llibertat negativa, absència d'interferència, de la positiva, autogovern responsable, però cap de les dues no justifica la llicència per vexar els altres. També la tradició catòlica ho ha dit. Per això, en lloc de derogar l'article 525, proposa una reforma ponderada que en concreti millora els elements: intencionalitat d'ofendre, context, protecció simètrica de creients i no creients i criteris clars perquè l'expressió del sentit de l'humor legítim no es confongui amb l'escarni, la vexació pública o l'ofensa als sentiments religiosos. Afirmo que la llibertat d'un no pot convertir la fe de l'altre en objecte de befa. No és censura, és respecte cívic que fa possible la convivència. Adéu-siau.
Estàs escoltant Debat a Bat, el programa de la parròquia amb Carles Muñiz.
I ara fem aquesta part, si voleu, pot ser una estona més formativa. Ens situem en aquest marc de la nostra església diocesana, aquest Sant Feliu de Llobregat Horitzó 2035. Hem reduït aquest període en aquests projectes i objectius fins al 2028, i un d'ells, com bé sabeu, és esdevenir evangelitzadors amb esperit. No només donar qualitat, que és important, a les nostres comunitats, a les relacions que es donen entre nosaltres, sinó també anar-nos disposant perquè aquells que vulguin puguin participar també de la vida de la comunitat, la trobada amb Jesús en el si de la comunitat. Ho fem de la mà d'aquest document del Papa Francesc, l'alegria de l'Evangeli, i llegint, rellegint aquest capítol 5è d'aquest document. Us deixem amb aquesta falca més formativa, amb diversos inputs, perquè ens volen ajudar a disposar-nos com a Església per a aquests anys venidors.
El podcast d'Evangeli Gaudium.
Benvinguts a un nou episodi del podcast d'Evangeli Gaudium. En aquesta ocasió posarem de relleu com passar d'una pastoral de programació a una pastoral de proximitat i cura que estigui a prop de la gent. Jesús ens introdueix al cor del poble. Tocar la carn ferida dels germans és, en definitiva, el camí de trobada amb Déu.
Lectura proclamada.
La paraula de Déu també ens invita a reconèixer que som poble. Vosaltres, que en altre temps no éreu poble, ara sou poble de Déu. Per ser evangelitzadors d'ànima, també cal desenvolupar el gust espiritual d'estar a prop de la vida de la gent, fins al punt de descobrir que això és font d'un goig superior. La missió és una passió per Jesús, però al mateix temps, una passió pel seu poble. Quan ens aturem davant Jesús crucificat, reconeixem tot el seu amor que ens dignifica i ens sosté. Però allí mateix, si no som cecs, comencem a percebre que aquesta mirada de Jesús s'amplia i es dirigeix plena d'afecte i d'ardor cap a tot el seu poble. Així, redescobrim que ell ens vol prendre com a instruments per arribar cada vegada més a prop del seu poble estimat. Ens pren d'enmig del poble i ens envia al poble, de tal manera que la nostra identitat no s'entén sense aquesta pertinença. Jesús mateix és el model d'aquesta opció evangelitzadora que ens introdueix en el cor del poble. Que bé que ens fa mirar-lo pròxim a tots. Si parlava amb algú, mirava els seus ulls amb una profunda atenció amorosa. Jesús el va mirar amb afecte. El veiem accessible quan s'acosta al cec del camí i quan menja i beu amb els pecadors, sense importar-li que el tractin de golafre i de borratxo. El veiem disponible quan deixa que una dona prostituta ungeixi els seus peus, o quan rep de nit Nicodem. La donació de Jesús en la creu no és més que la culminació d'aquest estil que va marcar tota la seva existència. Captivats per aquest model, desitgem integrar-nos a fons en la societat, compartim la vida amb tots, escoltem les seves inquietuds, col·laborem materialment i espiritualment amb ells, en les seves necessitats. Ens alegrem amb els que estan alegres, plorem amb els que ploren i ens comprometem a la construcció d'un món nou, braç a braç amb els altres. Però no per obligació, no com un pes que ens desgasta, sinó com una opció personal que ens omple d'alegria i ens atorga identitat. De vegades sentim la tentació de ser cristians mantenint una prudent distància de les nafres del Senyor, però Jesús vol que toquem la misèria humana, que toquem la carn sofrent dels altres. Espera que renunciem a buscar aquestes cobertures personals o comunitàries que ens permeten mantenir-nos a distància del nus de la tempestat humana, perquè acceptem de debò entrar en contacte amb l'existència concreta dels altres i coneguem la força de la tendresa. Quan ho fem, la vida sempre se'ns complica meravellosament i vivim la intensa experiència de ser poble, l'experiència de pertànyer a un poble. És veritat que en la nostra relació amb el món se'ns invita a donar raó de la nostra esperança, però no com a enemics que assenyalen i condemnen. Se'ns adverteix molt clarament. Feu-ho amb dolçor i respecte, i si és possible, i en tant que depengui de vosaltres, estigueu en pau amb tothom. També se'ns exhorta a tractar de vèncer el mal amb el bé, sense cansar-nos de fer el bé, i sense pretendre aparèixer com superiors, sinó considerant els altres com a superiors a un mateix. De fet, els apòstols del Senyor gaudien de la simpatia de tot el poble. Queda clar que Jesucrist no ens vol prínceps que miren despectivament, sinó homes i dones de poble. Aquesta no és l'opinió d'un papa ni una opció pastoral, entre d'altres possibles. Són indicacions de la paraula de Déu, tan clares, directes i contundents, que no necessiten interpretacions que els treguin força interpel·lant. Visquem-les, sine glossa, sense comentaris. D'aquesta manera, experimentarem el goig missioner de compartir la vida amb el poble fidel a Déu, tractant d'encendre el foc en el cor del món. L'amor a la gent és una força espiritual que facilita el trobament ple amb Déu fins al punt que qui no estima el germà camina en les tenebres, roman en la mort i no ha conegut Déu. Benet XVI ha dit que tancar els ulls davant el proïsme ens converteix també en cecs davant Déu i que l'amor és en el fons l'única llum que il·lumina constantment un món fosc i ens dona la força per viure i actuar. Per tant, quan vivim la mística d'acostar-nos als altres i de buscar el seu bé, ampliem el nostre interior per rebre els més bells regals del Senyor. Cada cop que ens trobem amb un ésser humà en l'amor, quedem capacitats per descobrir quelcom nou de Déu. Cada cop que se'ns obren els ulls per reconèixer l'altre, se'ns il·lumina més la fe per reconèixer Déu. Com a conseqüència d'això, si volem créixer en la vida espiritual, no podem deixar de ser missioners. La tasca evangelitzadora enriqueix la ment i també el cor. Ens obre horitzons espirituals, ens fa més sensibles per reconèixer l'acció de l'esperit, ens treu dels nostres esquemes espirituals limitats. Simultàniament, un missioner entregat experimenta el gust de ser un brollador que desborda i refresca els altres. Només pot ser missioner algú que se senti a gust buscant el bé dels altres, desitjant la felicitat dels altres. Aquesta obertura del cor és font de felicitat, perquè fa més feliç donar que rebre. Un no viu millor si s'escapa dels altres, si s'amaga, si es nega a compartir, si es resisteix a donar, si es tanca en la comoditat. Això no és més que un lent suïcidi. La missió en el cor del poble no és una part de la meva vida o un adorn que em puc treure, no és un apèndix o un moment més de l'existència. És quelcom que jo no puc arrencar del meu ésser si no vull destruir-me. Jo sóc una missió en aquesta terra i per això estic en aquest món. Cal reconèixer a si mateix com marcat a foc per aquesta missió d'il·luminar, de beneir, de vivificar, d'aixecar, de curar, d'alliberar. Així apareix la infermera d'ànima, el docent d'ànima, el polític d'ànima, aquells que han decidit a fons ser amb els altres i pels altres. Però si un separa la tasca d'una banda i la pròpia privacitat per una altra, tot es torna gris i estarà permanentment buscant reconeixements o defensant les seves pròpies necessitats. Deixarà de ser poble. Per compartir la vida amb la gent i lliurar-nos generosament, necessitem reconèixer també que cada persona és digna de la nostra donació. No pel seu aspecte físic, per les seves capacitats, pel seu llenguatge, per la seva mentalitat o per les satisfaccions que ens brindi, sinó perquè és obra de Déu, criatura seva. Ell la va crear a la seva imatge i reflecteix quelcom de la seva glòria. Tot ésser humà és objecte de la tendresa infinita del Senyor i ell mateix habita en la seva vida. Jesucrist va donar la seva preciosa sang en la creu per aquesta persona. Més enllà de tota aparença, cadascú és immensament sagrat i mereix el nostre afecte i la nostra donació. Per això, si aconsegueixo ajudar una sola persona a viure millor, això ja justifica la donació de la meva vida. És bonic ser poble fidel de Déu i aconseguim plenitud quan trenquem les parets i el cor se'ns omple de rostres i de noms.
Cal una conversió que posi al centre la persona i la seva vida concreta. Potser estem massa centrats en reunions i activitats planificades i menys centrats en processos d'acompanyament. Necessitem coordinar activitats d'organització i evangelització, però mirem que les trobades i les reunions siguin més significatives i es complementin amb proximitat, sortint de les estructures per estar presents en els llocs reals on la gent viu, caminar amb ells en discerniment i no només fer per ells i substituir el control per la confiança, generant vincles autèntics i una cultura de la cura que reflecteixi la misericòrdia i la missió evangelitzadora de l'Església. El patiment no empobreix la vida espiritual, ans al contrari, l'aprofundeix i la purifica perquè en aquesta carn ferida reconeix, en aquest cas, la presència real de Crist. Evangelii Gaudium, el creient descobreix que no camina sol, sinó dins un poble que estima, lluita i espera.
Evangelitzadors amb esperit, el podcast d'Evangelii Gaudium.
Avui el nostre testimoni és el de la Rosa García. Ella és voluntària de Càritas Arxiprestal a Sant Boi de Llobregat.
Hola, em dic Rosa García i participo en l'acollida de la Càritas Arxiprestal de Sant Boi. Atenem els dimarts els qui s'acosten al nostre despatx. En les entrevistes escoltem situacions de vulnerabilitat, de falta de recursos, de pors cap al futur. Davant d'aquestes situacions, l'equip valora què podem oferir a la persona atesa. Quan estàs davant d'una persona que pateix, la cosa es complica. I davant d'ells penso, quina és la meva missió? Per què em vol Senyor aquí? Com podria jo resoldre tots els seus problemes d'habitatge, menjar, manca de feina, viure en una habitació tota una família sencera, pares i fills? I és aleshores quan penso, què és Càritas? El Papa Francisco la definia molt bé. Càritas és la carícia de l'Església al seu poble, la carícia de la mare Església als seus fills, la tendresa, la proximitat. I el Papa Lleó XIV ens diu l'exhortació apostòlica d'Ilexité que l'Església, si vol ser de Crist, ha de ser l'Església de les benaurances, caminant les pobres, que tenen un lloc privilegiat. De la mare Teresa també aprenc que aquestes persones no necessiten la nostra llàstima i simpatia, necessiten el nostre amor comprensiu, necessiten el nostre respecte, necessiten que els tractem amb dignitat. I la meva mirada cap a ells canvia. Veig que haig de mantenir-me unida a Jesús en l'oració per poder arribar a aquests cors, que quan els ajudo és el mateix Crist a qui ajudo. Invocar l'Esperit Sant és la meva manera d'assegurar-me que el que jo els dic és el que necessiten escoltar. No podem donar gran cosa material, aliments, una visita al rober, mantes, abrics, algun ajut per poder pagar l'habitació. Molts d'ells només demanen poder treballar i els facilitem un itinerari laboral, orientació en drets. Però si els dono un rosari,
El seu rostre s'il·lumina. Els seus ulls s'omplen de làgrimes. I els hi dic, no estàs sol, resa, tingues esperança i vine a veure'ns i ens expliques el que vas aconseguint. Ens alegrem quan veiem que lluiten i tiren endavant. I es van donant les gràcies i després penso, gràcies, Senyor, perquè el secret de la felicitat està en donar i no en rebre. Dono gràcies a Déu per permetre'm fer aquesta labor als meus companys d'acollida, Pere, Maria José, Angelina, Júnior, per acollir-me també i ensenyar-me tant.
I ja hem arribat al punt final del nostre programa d'aquesta setmana. Abans de presentar-vos la cançó amb la que acabarem el programa, dir-vos que aquest proper cap de setmana, o sigui, a les Eucaristies del dissabte 14 a Can Guilera i de diumenge 15 a Vallbona d'Anoia, a Piera i als hostalets de Pierola i Albador, podreu recollir el llibret de Quaresma. Eh? Recordeu que és aquesta eina on hi ha, per exemple, la presentació dels textos bíblics de cada diumenge, on hi ha un examen de consciència per preparar-nos pel sacrament de la reconciliació, i hi ha també doncs, la informació de com col·laborar amb Càritas, d'algunes altres iniciatives pastorals que fem aquests dies, dels viacrucis que es van realitzant, que ens van ajudar en aquest temps de Quaresma, i també el calendari de tots aquests dies, per poder saber on hi ha les celebracions i què es fa a cada lloc i en cada moment. També trobareu ja els horaris de les celebracions de Setmana Santa en aquest material. També anunciar-vos que el cap de setmana previ al diumenge de Rams podreu trobar un altre cop un llibret on hi haurà les celebracions de Setmana Santa i tota la Pasqua. Tot el temps de Pasqua també volem donar-nos alguns inputs. Si no el podeu recollir a les esglésies, també a les diverses rectories podreu també recollir aquest material. Us l'oferim, pensem que és un bon material que ens poden ajudar-nos per estar informats i per a disposar-nos. I acabem el programa d'avui encara amb una cançó de Canta la teva fe, aquest nou disc que hem fet amb cançons més vinculades als dies sants, al tríduum dels dies sants, avui amb aquesta cançó que té per títol Vigílies de Pasqua. Desitjar-vos a tots una bona setmana.
I et pugui servir en tots els germans tal i com tu ho has fet, oh mestre i senyor, que t'has volgut fer servent quan t'has humiliat la nit del cunyat rentant-nos a tu. Pasqua i estem reunits al voltant de la taula que tu ens has fet preparar per poder celebrar el teu últim sopar.